Bona tarda i benvinguts un dilluns més a InfoSport. Com cada dilluns, els portarem tota l'actualitat esportiva del cap de setmana de les entitats locals i ho farem parlant amb els seus protagonistes. Avui parlarem de tenis taula, com sempre, amb el nostre company, el Ramon Argenter. Parlarem també amb els candidats a la presidència del Club Futbol Ripollet, que recordem que seran les eleccions aquest divendres. Entrevistarem també a Sergio Oruc per parlar del futbol sala Ripollet masculí i també del femení. I també parlarem dels equips masculí i femení del Club Bàsquet Ripollet. I com no, avui, dia de Sant Jordi, també farem recomanació literària dels llibres esportius. Salutacions de Jordi Puy a les vies tècniques i a la locució Àngel Gil i qui us parla, el Marc Mata. Comencem.
Esteu escoltant InfoSport.
Doncs comencem amb tenis taula i ho fem amb el meu company Ramon Argenter. Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Explica'ns com estan en el que queda de temporada amb els equips del tenis taula.
Doncs com ja s'ha estat la setmana anterior, l'equip masculí de la Divisió d'Honor ha baixat de categoria, el mateix que l'equip femení de Divisió d'Honor, que també ha baixat de categoria. I hem d'estar orgullosos perquè els jugadors que la van pujar són els que han baixat, perquè és l'únic, tant el masculí com el femení, és l'únic equip que estem sense jugadors estrangers, no? Vull dir, amb un equip purament nacional, on les noies juguen 4 juvenils de primer any i amb els nois juguen un sub-23, un juvenil i un infantil que també ha debutat. I hem de dir doncs, que aquests han baixat de categoria, més que l'equip que va pujar l'any passat a segona nacional, també jugant algun jugador de la categoria L20 a segona nacional, han quedat quart de la Lliga a 2 punts de la promoció per pujar a Lliga Nacional, que tampoc podrien pujar encara que haguessin quedat campions per haver baixat el primer equip.
No sé si l'objectiu que teníeu al començament de la temporada ho heu anat complint al llarg d'aquesta temporada.
Sí, perquè ja ens esperàvem que a les divisions d'honors, ja com va començar la Lliga, clar, nosaltres ja sabíem els jugadors que jugaven en cada club, tenint en compte que els equips de fora de Catalunya, quan es veuen que poden perdre la categoria, doncs a la segona volta fitxen sempre algun estranger d'un contracte de 3 o 4 mesos o 2 mesos per jugar a la Lliga, mantenir la categoria i llavors ja el despedeixen fins la temporada que ve, no? I això ja érem conscients que tant el primer equip de nois com de noies tindria molt difícil per aguantar-se, sempre quan no fixéssim a ningú, cosa que no ho hem fet, i les altres categories era mantenir les categories, mantenir l'equip de segona nacional, s'ha mantingut fent moltes rotacions a cada quart de la Lliga de segona divisió nacional, i les més categories doncs també han mantingut les categories, perquè l'equip de tercera nacional que estan jugant a levins i infantils doncs han quedat en el lloc número 7 de la competició, l'equip preferent està fent la fase d'ascens, el de primera categoria està fent la fase d'ascens, la segona categoria està fent la fase d'ascens i la tercera categoria està fent la play-off pel títol final, no? I l'equip de veterans, doncs l'equip B ha quedat a la cinquena posició i l'equip A està fent la fase també per pujar de categoria. O sigui que s'ha mantingut, no solament s'ha mantingut les categories, sinó que els altres estan fent fases per pujar de categoria.
Quin equip creus, quin rival creus que és el més complicat?
Bueno, hi ha molts equips, no? Perquè ara es van fent, ara són partits ja d'eliminatòries, no? Ara aquesta setmana els partits que han jugat els han guanyat, però ara han de fer doncs el partit de tornada, no? I doncs jo crec que el Ripollet pot aconseguir doncs tres fases d'ascens, eh? El que passa que, esclar, si l'equip de preferent puja, no pot pujar a tercera nacional perquè ja tenim un equip. És aquest, però, esclar, la Lliga s'ha d'acabar, la Lliga, no? I llavors et donen el títol de campió de Lliga preferent, però no pots pujar a tercera nacional perquè ja tens un equip a tercera nacional, però els has de fer. Per tant, tots els equips de base ha sigut el nostre objectiu mantenir les categories, i no solament mantenir les categories, sinó que, a més, doncs fan passes de 6, i si mirem a l'esport base, els equips alevins, no? Aquest últim campionat de Catalunya que es va fer per Setmana Santa a Valls, a Tarragona, les van aconseguir 10 medalles, perquè per equips, l'alevi masculí doncs va quedar campió de Catalunya, seguit de l'Esparreguera i el Cassà. A la categoria juvenil femení, el Vic va ser el campió, el Ripollet A va ser el segon i el Balaguer el tercer. Per equips absoluts, el primer va ser pel Sant Cugat i el segon pel Ripollet, tercer pel Vilafranca, vull dir, també medalla de bronze. I a la categoria sub-23, doncs, el Ripollet va ser tercer. Això per equips. I per individuals, doncs, hem de dir que, per exemple, el quadre d'honor pels individuals, el Marc Miró, a l'individual masculí, va quedar tercer, mentre que l'Istani Mori va quedar segon. No, es van haver d'eliminar l'Istani i el Marc Miró. A la categoria de dobles masculins, Marc Miró i Pau Vicente van quedar segons. A la categoria juvenil masculí, Pau Lloret i Albert Vilarell van quedar segons. Lídia Rico i Maria Peretó van quedar segones. I Aina Mogues i Elena Parente van quedar tercers. Això vol dir que van portar, i llavors, i parlem de la categoria levi masculí, Marc Miró el campió i el quart classificat va ser Ivan Mora. O sigui que van portar 10 medalles dels tres campionats.
Déu-n'hi-do. D'aquests jugadors a nivell individual, tu quin destacaries més?
Home, el Marc Miró, perquè a més el Marc Miró, llavors, quan es va acabar el campionat de Catalunya, a Valls, es va fer un campionat, es quedaven allà uns quants jugadors seleccionats, i es va fer un campionat internacional, que era l'11è torneig internacional de Catalunya, fet a Valls, a la que hi havia els millors jugadors de Catalunya, els millors jugadors de l'arreu d'Espanya i jugadors estrangers. El Marc Miró va ser el campió, segon va ser un tal Closet d'un equip francès, tercer Crespo Ludovico d'Andalusia i quart Ivan Mora del Ripollet. O sigui que dintre el torneig internacional van aconseguir medalla d'or també i medalla de bronze.
No sé si ja és molt precipitat, però ja esteu pensant en la propera temporada?
Sí, estem parlant de la temporada i a més, ja no sé si ho vaig poder dir o no, vam repescar l'exentrenadora que tenia Mihaela Chirita de Romania, l'han tornat a fixar com a... De moment està fixada com a jugadora, com a entrenadora, i ajuden el Miquel Arnau en el centre de tecnificació, i amb aquesta jugadora, doncs, és una jugadora que formava molt els equips de base, i ara estarà, de moment, doncs, està com a ja entrenadora, ja ha debutat, ja fa un mes que està jugant, va debutar abans de Setmana Santa, la tenim entre nosaltres, però només com a entrenadora, de moment. No vol dir que l'any que ve fitxés com a jugadora per intentar, doncs, l'equip de noies pujar-lo a divisió d'honor, que és l'objectiu, no? Amb les que van pujar han baixat i amb les que van baixat volem pujar. I és l'objectiu que tenim de cada temporada, pensant que ara estem acabant aquestes fases finals, que llavors hem d'anar ja al top català aquest cap de setmana a Borges, de divendres a diumenge se juga a Borges, els millors jugadors de Catalunya van allà, han tret la Ripollet, i llavors es queda ja al top d'aquest d'Alicant, que és a finals del mes de maig, a on hi han d'anar, doncs, el Raül Porta, la Mireia Peretó, el Marc Miró i el Lissani Mora, dintre els millors jugadors, 8 millors d'Espanya. I llavors ja acabaríem la temporada a Màlaga, concretament a Antequera, perquè del dia 20 de juny al dia 1 de juliol, 12 dies de competició en els campionats d'Espanya, ja seria la clausura de la temporada.
Doncs déu-n'hi-do, esperem que tinguin molta sort. I, com sempre, Ramon, gràcies.
Més dubte que també he tingut trucades d'altres clubs que s'interessaven pels jugadors del Ripollet, no? Cas de Raül Porta, que el volia el Vic, les noies també el volien també els equips, i els nois han dit que ells volen, han baixat amb el Ripollet i volen tornar a pujar amb el Ripollet.
Doncs això és bona notícia. Sembla que els hi agrada quedar-se en el Ripollet i esperem que continuïn molt més temps i puguem continuar parlant d'ells. Ramon, com sempre, gràcies.
I gràcies i felicitats al Jordi.
Igualment.
Adéu-siau.
Que vagi bé.
Igualment. Adéu,
que vagi bé. Doncs, com dèiem a l'inici del programa, ara passem a parlar del Club Futbol Ripollet i és que el Club Futbol Ripollet busca un nou president. Els socis del club podran decidir el proper divendres 27 d'abril a les urnes el nou president. Ho podran fer entre les 4 de la tarda i les 11 de la nit. Després de 6 anys, Ángel Hidalgo deixarà de ser el president del club. La seva legislatura ha arribat a la fi i Hidalgo deixarà pas a un nou president. El club compta amb dos possibles successors. Un és Javier Linares i l'altre Francesc Inglada. Linares actualment és integrant de la Junta d'Hidalgo com a vicepresident segon, mentre que Inglada és expresident del club. Per problemes de salut es va veure obligat a deixar la presidència, però ara ja recuperat, es presenta de nou a la presidència del club i a InfoSport hem volgut convidar-los tant a Javier Linares com a Francesc Inglada. Bona tarda a tots dos.
Bona tarda.
Benvinguts. Bé, la primera pregunta que us volia fer és què us ha fet presentar-vos a la presidència del Club Futbol Ripollet?
Bueno, primerament, els molts anys que porto en el Ripollet, segurament nosaltres ja fa temps vam presentar una llista de persones per recolzar l'actual Junta, van creure per tu ells que no feia falta, i al veure que no els hi feia falta hem cregut necessari buscar ara una alternativa a la presidència del Ripollet.
Uh-huh. I tu, Javier?
Pues nosotros... Es la continuación del proyecto que se empezó hace 6 años con el señor Hidalgo. Creemos que en su día, cuando empezó el señor Mateo, funcionó bien y queremos seguir apostando por el mismo proyecto y mejorarlo sobre todo.
¿Quines son las vostres prioritats si sortiu escollits com a presidents?
Per ser molt ràpid, baixada de quotes de futbol escolar i a nivell de porters també baixada de quotes, una construcció d'un nou bar, intentar la fusió esportiva amb altres entitats de Ripollet, crear dintre del club una comissió pel seguiment de les festes que puguin haver-hi, festes socials, és a dir, la festa major, la rua, festa de Sant Antoni, el dia de la Rosa, dia de Sant Jordi, i llavors dintre del mateix club buscar una botiga per poder subministrar la roba que necessiten els nanos. I amb la part esportiva, doncs, coordinadors presencials cada dia en el club, dintre del camp, seguint una metodologia que ja va implantar el Mateo, que serà el nostre assessor sense cap càrrec de la coordinació i només per la formació d'entrenadors. I llavors hem mirat d'instaurar unes conversacions amb Soxer Surveys, que és una empresa que es dedica a la formació d'entrenadors i a una metodologia aplicada que de moment tenim conversacions per fer-ho, i llavors mirar de crear un equip de futbol femenino i un equip de quarta catalana o un equip filial que pugui tindre la determinació de que els jugadors que acaben de juvenil, que no estan per jugar amb el primer equip, puguin tindre una sortida òptima i preparar-se per jugar amb el primer equip. I llavors l'últim és mirar la valoració real de l'equip, del primer equip, on volem que estigui, amb quines condicions, amb quina financiació. Això serien els punts més bàsics.
Uh-huh. Per qui ens estigui escoltant i no sàpiga quina és aquella metodologia, quina és? Explica'ns una mica.
La metodologia de futbol base és la que es va explicar, ja es va instaurar fa temps, com el Linares ha dit, per part de Mateo. És a dir, un seguiment d'entrenaments que siguin iguals, perfeccionant cada dia una sèrie d'elements, la conducció, el tir a porta, els controls, i seguir una metodologia d'aplicació per tots els equips igual. Llavors és fonamental que el coordinador estigui per aplicar aquesta metodologia amb reunions prèvies amb els entrenadors per explicar quin sistema es farà durant la setmana. I llavors un altre tema molt important, que és la sociabilitat del jugador. Jugador que no sigui protestant, que sigui un home que sigui integrat al club, un home que respecti les normes de l'esport, i llavors aquesta és la principal fase de la metodologia.
Parlava d'un filial, actualment coneixem que el filial és el Can Mas, continuarà
A veure, nosaltres primerament ens hem, si guanyéssim, ens hem de sentar, llavors saber quines vessants econòmiques són les millors pel Ripollet, saber quina és l'estructura, què és el que ens costava cada equip, i llavors triar. Indudablement ara nosaltres no estem en un moment per dir si el Camp Mas continuarà o no continuarà, perquè no regim el club. Que la nostra intenció és tindre una continuïtat pels juvenils que acabin, que no estiguin per jugar al primer equip, és indudable. De la forma, mirem quina és la millor forma esportiva i econòmica.
Javier, las teves prioritats...
Mira, nuestras prioridades básicamente es la base a día de hoy. Tenemos claramente definida la coordinación del fútbol 11 y del fútbol 7, ¿vale? El fútbol 11 lo llevará el señor Carlos Solid y Xavi Pérez, entrenador primer equipo, que seguirá siendo nuestro entrenador primer equipo, y el fútbol 7 será Xavi Huesa y Olías. Tenemos la suerte y la fortuna de tener al señor Olid, que es una persona muy experimentada, muy profesional, una persona que colabora con una empresa que trabaja en Atlético Madrid, ha trabajado en el Sabadell Fútbol Club, bueno, es una persona muy cualificada. Luego queremos fomentar también, pues esto, la preparación de los entrenadores de la base, ¿vale? Que tenemos chavales que están llevando equipos de la base que han sido jugadores, ¿vale? Los queremos seguir formando, le vamos a implantar una metodología que han llevado entre los cuatro coordinadores, ¿vale? Como lo ves ahí, te la pasé el otro día,
sí.
Muy definida. Uh-huh. Y luego, pues nada, vamos a seguir también trabajando con el tema de la involucración de la base en lo que son las fiestas del pueblo. Es la primera vez en los 6 últimos años que se ha conseguido involucrar al equipo, por ejemplo, en el carnaval. Este año hemos hecho el Halloween en el club con muy buena afluencia. Intentamos el año pasado hacer el tema del Street Toms, no pudimos por falta de tiempo. Bueno, y luego, pues no sé, vamos a crear un AMPA, ¿vale? Para que haya una muy buena comunicación entre los padres de la base y coordinación, y a nivel de primer equipo vamos a seguir con el mismo entrenador, con el mismo cuerpo técnico, los mismos jugadores van a seguir todos por igual. Y luego el tema Camp Mas, no nos hemos sentado a hablar con ellos, pero sí que es cierto que nuestra intención es montar un filial, un Ripollet B, ¿vale? Pues por eso, para darle continuidad a los chavales que dejan de ser juveniles y que a lo mejor no pueden dar el paso al primer equipo, pero sí que es cierto que ayudaría mucho en un filial, en un amateur B. Y básicamente es esto.
Antes Francesc decía que, sí, que también implantar un equipo femenino.
Sí.
Eso también.
Bueno, no está en nuestro... en nuestro proyecto hacer un equipo femenino, porque ya lo tuvimos en su día, pero no se descarta, pero a priori no lo vamos a montar, porque es muy complicado conseguir jugadoras, y bueno, pero se puede mirar de hacer.
Entre vuestras propuestas metodológicas hay la metodología progresiva. ¿En qué consiste este tipo de metodología?
Pues bueno, como te he puesto ahí en el PDF que te he pasado, pues bueno, los entrenamientos siguen unas pautas, ¿vale? La metodología impartida de los directores de metodología, pues habrá una conexión entre todos los entrenadores. Quieren que se hable el mismo lenguaje tanto en el fútbol 7 como en el fútbol 11, porque es fundamental que cuando el niño que da el paso del fútbol 7 al fútbol 11 sepa lo que es cualquier directriz que se le da. De hecho, muchas veces pasan, le dice pasa a la derecha, otro dice vuelca a la derecha, y los niños se pierden, ¿vale? Luego vamos a intentar, ya se estaba haciendo el año pasado, darle clases a los entrenadores, ¿vale? A nivel táctico, técnico, ya te digo, y el lenguaje del fútbol, básicamente.
¿Qué valoración hacéis sobre la situación actual del club?
Actualmente el club... valoración deportiva realmente muy buena. No tenemos queja. Sí que es cierto que siempre hay gente que discrepa, evidentemente. Son muchos niños, son muchos padres. No todo el mundo está contento, pero a niveles generales el club está bien deportivamente y bien económicamente. Y luego la junta directiva que va en mi equipo va a seguir siendo la misma, ¿vale? La gran mayoría son padres de niños que juegan en la base, que realmente ven los problemas y lo que cuesta subir un club como este, tan pequeño y tan humilde que hay en Quim Ripollet, pero que hoy por hoy está, yo creo que muy bien dirigido por el señor Hidalgo.
Uh-huh. I tu, Francesc, quina valoració fas ara mateix des de fora del club?
Bueno, jo indudablement no diré muy buena, uh-huh. Le diré bona. Amb el futbol base hem de reconèixer que, ho dic per l'experiència que tinc, és molt difícil tindre a tots els pares contents, no és difícil, és impossible. Llavors està claríssim que el que sí que s'ha de tindre és sobretot una manera, una atenció en aquells equips que sense ser els que van més bé necessiten més atenció. Vull dir, a vegades les lletres determinen la qualitat dels jugadors i llavors llastimosament els equips que tenen l'última lletra sembla que són els que estan més mal controlats i llavors això falta, és a dir, una previsió de controlar tots els equips per igual i llavors que amb respecte al primer equip doncs, malauradament encara amb la situació que estem no estem salvats matemàticament i llavors amb un pressupost realment alt per el que és la categoria, per el que és la categoria ara, doncs penso que es podia haver aconseguit alguna cosa més. El que passa que també és veritat que el futbol no és una essència exacta, no el que gasta més calés anirà primer, perquè l'equip que va primer ara aquest any no és un equip que justament s'hagi gastat molt amb el tema de jugadors. Però bueno, jo no dic molt bona, dic bona, i les ganes nostres és millorar-la.
Uh-huh. Doncs us deixo aquests últims segons, minuts d'aquesta entrevista perquè feu una crida, no?, perquè els socis que ens estiguin escoltant us puguin votar.
Jo aquests dies, jo sóc del Ripollet, de tota la vida, i he entrenat, he tingut la sort d'entrenar equips de fora, però sempre he sentit el Ripollet perquè visco a Ripollet, els meus fills, el meu fill ha jugat a Ripollet, vull dir, i visco a Ripollet cada dia, vull dir, cada dia estic, cada dia estaré més a Ripollet. Llavors una cosa està claríssima, jo m'agradaria que el divendres anés a votar com més gent possible millor, i que votin doncs, el que ells creguin. El que guanyi, si guanya Linares, cap problema. Si guanya l'Inglada, cap problema. Perquè som gent que sentim els dos al Ripollet de maneres diferents, no oposades, diferents. I llavors està claríssim que el que hem de buscar és un consens, una manera de portar el futbol a Ripollet, que malauradament, amb els temps que, amb els anys que portem, no hem aconseguit arreglar un tema molt important, que és categories de futbol base.
Uh-huh. Javier?
Bueno, pues yo... Más o menos pensamos lo mismo. Yo llevo 6 años en el club, lo vivo desde dentro. Este club ha subido muchísimo en 6 años. Cuando hablo mucho es muchísimo. Por favor, que los socios que nos estén escuchando, que vayan el viernes, que voten, que decidan si es Linares o es Inglada, ¿vale? Y también recordaros que en esta candidatura, que el año 21 será el centenario del club, si yo salgo, sería la primera vez que en nuestra candidatura viene una mujer como vicepresidenta, cosa que en casi 100 años de historia no ha existido. Solo recalcar eso, no tenemos equipo femenino, pero tenemos una persona que se llama Carmen Gil, que si salimos elegidos y yo soy presidente, será vicepresidenta, una mujer que ya 25 años en el club.
Doncs amb aquest al·legat acomiadem aquesta entrevista. Gràcies per haver vingut. Molta sort divendres. Estarem molt pendents nosaltres i dilluns ho explicarem aquí com sempre a InfoSport.
Muchas gracias, Marc.
Gràcies.
Gràcies. I'm gonna go to the bathroom. Ara passem al futbol sala, no deixem el futbol, perquè parlem amb Sergio Aruc i per parlar de l'equip masculí i de l'equip femení. Buenas tardes, Sergio.
Hola, buenas tardes.
Comenzamos hablando, si te parece, del masculino. ¿Qué valoración haces del partido de este fin de semana?
La valoración de este partido, pues, es de 10. Hicimos un partido completo, perfecto. Jugamos contra el Moncada, el derbi, contra el tercer clasificado. Y ganamos con una victoria contundente de 7-0.
Uh-huh. ¿Cómo afrontabais este partido?
Bueno, lo afrontamos con muchas ganas, ya que en su campo nos remontaron un 4-7, empatamos a 7, y sabíamos que el primer clasificado había ganado y que no podíamos perder ningún punto para seguir teniendo opciones.
Uh-huh. Como has dicho, 7-0 ganasteis. ¿Tenéis que mejorar algo de cara al próximo partido?
Hombre, mejorar, siempre hay que mejorar. Sobre todo en defensa, aunque llevamos dos partidos que no nos hayan metido 0 goles, no nos hayan metido ningún gol, pero sobre todo en defender más fuerte, para ser más contundente, y luego en elaboración un poquito más, pero bueno, muy bien.
Uh-huh. ¿Cómo afrontáis el próximo partido?
El próximo partido pues lo afrontamos con muchas ganas, porque este equipo en la primera vuelta nos ganó en casa, 3-4, y lo afrontamos con muchas ganas de sumar los 3 puntos para seguir intentando conseguir la primera plaza.
Uh-huh. Ahora hablemos del femenino. No conseguisteis la victoria contra el Jesús María, pero tampoco la derrota, es decir, el punto lo conseguisteis.
Sí, bueno, las chicas llevábamos ya una vuelta, más de una vuelta, sin perder ningún partido ni empatar. Todavía ha sido victoria. Y este sábado, pues mira, no tuvieron el día, no estuvieron afortunadas con la pelota jugando con la pelota a los pies. No estuvieron afortunadas. Y bueno, un empate, pues mira, empatemos, no perdimos, que era importante no perder.
Uh-huh. ¿Qué valoración haces de lo que lleváis ya de temporada?
La valoración ahora mismo pues la pongo 8.5, hasta que no acabe la temporada, y si cumplimos el objetivo será de 10, pero por ahora 8.5 lleva. Uh-huh. La valoración de 8.5.
¿Cuál es ese objetivo?
Hombre, el objetivo es ser campeón de liga y poder jugar el año siguiente en la segunda división de España.
Uh-huh. ¿Veíais al Jesús María un rival fuerte?
A ver, el año pasado ya nos pasó lo mismo. En casa le ganemos de goleada, como este año, y en su campo el año pasado perdimos y este año empatemos. Una pista difícil, de goma, complicada, donde los equipos de arriba también han perdido puntos ahí.
Uh-huh. ¿Cómo estás viendo a las chicas?
A las chicas están muy motivadas, tienen mucha ilusión de conseguir el campeonato y poder jugar en una categoría más alta, y tienen muchas ganas.
Uh-huh. El próximo rival, ¿qué nos puedes contar de ese partido?
Bueno, el próximo rival es el Tortosa, ¿vale? Yo a ese partido no pude ir porque me coincidió con el primer equipo. No pude ir, pero lo ganaron bien. Yo creo que será un partido tranquilo, que si salen, como siempre salen, no tendremos problemas para ganarlo.
Uh-huh. Además, es en casa. Normalmente cuando los partidos suelen ser en casa, suelen ser más fáciles, ¿no?, de ganar.
Sí, en casa solemos ser más contundentes de cara a portería, ganamos los partidos con bastantes goles de diferencia, pero bueno, cada partido un partido y eso depende.
Uh-huh. Coincide en sábado a las 9 de la noche... en Puente, no sé si eso os puede ayudar o perjudicar.
Bueno, como la Federación Catalana y la Española no hacen puente, o sea que nosotros todo el fútbol base y todos juegan también los nuestros, o sea que mucha gente vendrá al pabellón, vendrán padres, niñas que tenemos en la base también irán a vernos y todo eso como suelen ir. No creo que falte gente y de jugadoras tampoco.
Sergio, A veces pasa que deportes quizás más amateurs, que no son quizás el fútbol, a veces también pasa mucho con el básquet, cuando un equipo asciende a categoría nacional, estatal, española, hay dificultades económicas añadidas. Si se consigue el ascenso, ¿el club está en capacidad económica para poder afrontarlo y poder competir la siguiente temporada?
Hombre, ya nos pasó una vez que no pudimos que las chicas jugaran en plata cuando fueron campeonas. No se pudo, tampoco lo llevábamos nosotros, este cargo, ¿vale? Y este año ya estamos moviéndonos, estamos buscando sponsors para que puedan jugar, y no vamos a renunciar a jugar a plata. No vamos a renunciar.
Estamos más cerca del sí que del no.
Más del sí que del no. No se va a renunciar a nada. Vamos a jugarla. Cueste lo que nos cueste, las chicas se pagarán su ficha, como se la están pagando ahora, ¿vale? Y luego, pues mira, si hay tres desplazamientos lejos, pues si hay que salir más a la calle a buscar sponsor para que vaya. Y luego, teniendo en cuenta también que al jugar en División de Plata, la Federación Española, al año siguiente te da una subvención también. Este año ya las subvenciones, cosa que otros años no daban.
Sí.
Pues Sergio Oruc, gracias como siempre por habernos atendido. Felicidades por la victoria con el masculino, y esperemos que este fin de semana tanto el masculino como el femenino ganen.
Muchas gracias.
Gracias, Sergio.
Adiós.
Que vaya bien. Doncs deixem ja el futbol i passem al bàsquet. Ho fem amb l'Àngel, que encara no l'havia saludat.
Sí, però jo entro així a la francesa, eh?
Àngel, bona tarda.
Hola, bona tarda. Bon Sant Jordi a tothom.
Bon Sant Jordi. Comencem amb el masculí?
No, comencem amb el femení,
vale.
Que és el partit que vam anar a cobrir. CB Ripollet, Santa Cos, 50. CB Sant Nicolau B, 53. Començarem a explicar aquest partit pel final. 50-53, queden 3 segons, està en atac el CB Ripollet, hi ha un llançament, s'agafa el rebot, agafa el rebot Glòria Oriol i surt ràpidament a llançar el triple per forçar l'empat. El llença i la nota. El problema és que l'àrbitre no el dona en temps, diu que ha sigut després de que la botzina sonés. Una decisió controvertida i polèmica. Jo, personalment, això no és científic el que diré, eh? Jo, suposo que per defecte de jugador, doncs el que fas és mirar quan la jugadora passa amb el peu la línia de triple i anota. Quan Glòria Oriol posa el peu fora de la línia de 6-75, resta poc més d'una dècima de segon. I tenint en compte el coneixement de bàsquet, evidentment jo crec que arma el braç suficientment ràpid com perquè la pilota surti quan queda mil·lèsimes abans de que soni la botzina. Per mi aquell bàsquet hauria d'haver entrat, per mi, però clar, és un àrbitre en aquesta categoria, l'àrbitre no pot estar mirant el cronòmetre, perquè si mira el cronòmetre es perd l'acció i per tant encara podria ser pitjor. Llavors què fa l'àrbitre? L'àrbitre, segons tenim entès, perquè nosaltres evidentment som a la graderia, no som a la banqueta, va a la taula de cronometradors i pregunta si ha sigut en temps o no. Ens diuen, des del CB Ripollet, que en principi la taula havia dit que sí, i que després va rectificar la seva decisió i va dir que no. Això és el que ens diuen. La polèmica està aquí. I això és el que podem saber. Partit de gran intensitat, on el CB Ripollet, on hi va haver igualtat durant tot el partit, i el CB Ripollet va fer una gran feina, sobretot defensiva, però que va definir l'encert des del perímetre de l'equip de Sabadell. Aquesta decisió arbitral, última, evidentment en aquestes categories no hi ha instant replay, per tant, per l'àrbitre és impossible saber-ho. Depèn del que li digui la taula de cronòmetre 2 i de que l'àrbitre consulti a la taula de cronometrador. Sembla ser que la consulta la hi va haver. Si no hi és així, ens diuen que no, rectificarem la propera setmana o a l'info de divendres, però sembla ser que aquesta consulta, nosaltres, de gràcia, no ho podem saber, hi va ser, i va ser la taula de cronometradors qui va canviar la seva decisió, que en principi era de sí i després era de no. En tot cas, aquesta decisió se suma a unes decisions arbitrals que no estaven sent favorables, diguéssim, al Sever Ripollet. Des del Sever Ripollet, doncs, ens fan evident que en els darrers 2 minuts i mig de partit, doncs, el CB Sant Nicolau va llançar 14 tirs lliures.
Uh-huh. Déu-n'hi-do.
Per 0 del CB Ripollet. I a més, en el darrer mig minut, i això anava a camí de ser una cosa bastant anecdòtica, van tenir 6 llançaments lliures, amb 50-53, el CB Sant Nicolau va tenir, per diferents accions, 6 llançaments lliures, els va fallar el 6. I va tenir el CB Ripollet en la darrera jugada l'oportunitat d'empatar el partit, i de fet el va empatar, però no era en temps, segons la decisió arbitral. Llavors, unes decisions i la darrera final, doncs, porta que se sentin agreujats per l'arbitratge d'ahir al Barneda, que ens va fer perdre un partit que ens valorava així l'Eric Volta.
Doncs l'escoltem.
Eric, el bàsquet té aquestes coses. 50-53, tenia la bola a Mèriam, ha trepitjat quan ha arribat el braç, quan quedava... La Glòria, perdona, sí. Quan quedava una dècima, t'ho puc ben assegurar. Però l'àrbitre no ha concedit aquest triple, un triple que forçava la pròrroga.
El bàsquet cada vegada més, a la Federació Catalana, cada vegada més juga en 11, 5-5, i l'àrbitre que pren decisions molt importants. Vam perdre aquí un partit fa 2 setmanes contra les Plugues per una decisió arbitral, i avui tornem a perdre un partit per una decisió arbitral. És realment frustrant.
Heu merescut en aquest partit?
Sí. Hem merescut en aquest partit, hem donat riquesa tàctica en atac, en defensa, hem plantejat una zona 1-3-1 al final del segon quart, després una zona 2-3 al principi del quart, ho hem fet molt bé, hem bloquejat l'atac de l'altre equip, hem merescut guanyar. Jo penso que hem jugat millor, elles han tingut més sort des de la línia de 3, han estat més encertades que nosaltres, però ho hem merescut nosaltres.
Ha faltat arribar aquests 10 punts per arribar als 60, que diu el Xavi.
Sí, el meu pare sempre insisteix en això dels 60, però al final els partits, doncs, es competeixen, i al final jo crec que hem de donar una mostra de que aquestes jugadores, que ja estan salvades, que ja no ens estem jugant res, han sortit aquí a competir contra un equip que s'està jugant coses, i hem sortit a competir fins al final, i és tot el mèrit per elles.
Ara que deies, la situació de la plantilla, la taula classificatòria, és tranquil·la, però no ho sembla, no ho sembla per l'afició, no ho sembla per les jugadores. Us heu mentalitzat a passar-ho bé i a donar-ho tot?
Sí, i a més teníem ganes amb aquest partit, i a més teníem ganes especials durant el partit, perquè ens han fet una defensa molt intensa, molt dura, bloquejant algunes jugadores sense permetre de jugar a bàsquet, com a la Tània, per exemple, i teníem ganes especials en aquest partit.
En les coses negatives i en les que us digueu, això ens agradaria que abans d'acabar la temporada haguéssim millorat una mica. Quines em diries?
Jo et diria, sobretot, l'atac en els moments en què ens defensen molt dur. Ens va passar contra l'ES, ens va passar contra els equips que més dur ens han defensat, també el Círculo, allà a casa seva, i avui els equips que més dur defensen ens costen especialment, perquè no sabem què generar. Quan nosaltres ens defensen bastant estàtic, bastant al darrere, sí que ja manem jugada i comencem a jugar bé, però quan ens pressionen tota la pista ens costa començar a manar la jugada.
És injust que un partit de base com el que heu jugat s'hagi acabat de començar, haguem hagut de començar aquesta entrevista amb la pregunta que hem fet. Felicitats per la feina, ja teniu la permanència pràcticament a la mà,
no, està assegurada.
I a disfrutar d'aquests darrers partits, i ho seguirem.
Merci, jo diria, sobretot, que avui jo crec que és un dels, per mi, dels 3 millors partits que hem fet aquesta temporada, malgrat que l'haguem perdut. La intensitat, el ritme, les ganes de jugar, estem molt contents avui.
A seguir.
Gràcies, Àngel.
Doncs aquestes eren les paraules de Xavi Voltà. Ara passem al masculí, no, Àngel?
Sí, al masculí, o a la piconadora blava, perquè van guanyar 69-91 ahir a Barberà, una victòria molt folgada dels blaus, que segueixen fent més gran la diferència. Tenim l'Albert Ortega per fer-nos una valoració ràpida del partit. Albert, bona tarda.
Bona tarda, Albert. Albert?
Bona tarda, sí.
Bona tarda.
Doncs, Albert, agrairíem que si ens poguessis fer una valoració ràpida del partit d'ahir, una nova victòria, 22 d'avantatge. Fàcil, sembla.
Bé, sí. Bueno, va ser un partit que va tenir dues cares. La primera, on no vam sortir amb intensitat ni atenció que qualsevol partit requereix, i contra l'equip de Barbaixa de Lliga, doncs vam tenir moltes dificultats. Com dic, a la primera part, sobretot, no? Vam arribar a anar perdent en algun moment i vam acabar el descans encaixant molts punts i amb molt poca diferència a favor nostre. A la segona part sí que vam pujar molt més intensitat defensiva, la qual cosa va permetre anotar tirs en unes millors situacions de llançament i bueno, això va anar portant-nos a aquesta victòria i aquest avantatge final.
Doncs, Albert, del que us queda, ja podeu ser campions, em sembla, la setmana que ve, de grup, si no m'erro. Com plantegeu, és un mes fins a que comencin les fases, com plantegeu aquest mes des de l'equip?
Bé, primer, com dius, hem de tancar, si pot ser aquesta jornada ja, el campionat de Lliga. Jugem divendres a les 9:30 contra els tercers, vull dir que és un partit molt complicat. A més, se'ns està fent una mica llarg pel fet que sembla que la tenim guanyada, i realment, fins aquest cap de setmana, realment no la podem guanyar. Un cop això s'aconsegueixi, ho hem de celebrar. Ho hem de celebrar fins que no puguem més, perquè ens ho mereixem. I a partir d'aquí, doncs, haurem d'intentar començar a treballar de cara a les fases. No? Tenim un temps per preparar, veure quins punts d'arribar, per seguir treballant, seguir millorant el nostre joc, recuperar sensacions si escau, i res, afrontar la part final, que jo crec que és la que realment és molt xula, no? Perquè al final molt pocs equips poden arribar a jugar a final 4, doncs nosaltres ens hem guanyat i estarem allà.
Doncs moltes gràcies, Albert, per la valoració i sort, a veure si podem celebrar aquest títol aquest cap de setmana, aquest divendres al Verneda.
Gràcies, bé, Albert. Gràcies. Que vagi bé.
Igualment.
Doncs...
Sí, digue'm.
Deixem dos apunts molt ràpids. Sí. Des del CB Ripoll em diuen que l'àrbitre va ser en el vestidor quan va dir que ho havia preguntat a la taula, és a dir, no ho va fer en aquell moment. Llavors, si és així, i evidentment no tenim per què confiar d'aquesta informació, malament per l'àrbitre, ha de consultar abans a la taula, no val després. I dir-vos que Lucila Pasqua, intentarem tenir valoracions sobre la seva temporada i d'ella mateixa pels propers Infosports, però dir que derrota a Manfield era un Girona al play-off de les semifinals de la Lliga, 2-0, per favorable a l'equip gironí en una final que comença, si no m'erro, dimecres davant d'Unis Girona, entre Unis Girona i Perfumeries Avenida, en tot cas. S'acaba així, doncs, una bona temporada, sense dubte, per l'equip de la jugadora ripolletenca.
Doncs acabem aquí a la part del bàsquet, amb aquesta notícia, amb aquest missatge que ens acaba just ara en directe d'arribar, i amb la notícia de la Lucila Pasqua. Com deia al començament del programa, aprofitant que avui és Sant Jordi, nosaltres també volem fer recomanació literària i serà de llibres, està clar, esportius. No sé si ens portes algun, Àngel.
Doncs mira, t'havia portat una extensa explicació. Mira, porto 6 títols i t'explicaré només els més...
Els més rellevants.
Els més rellevants, sí. Bueno, més rellevants. A veure, tots són rellevants, sí. I... mira, et diré, 3 minuts 40 segons d'Ona Carbonell. 3 minuts 40 segons és el temps que va durar l'exercici en què Ona Carbonell i Andrea Fuentes van guanyar la medalla de plata de natació sincronitzada als Jocs Olímpics de Londres del 2012. I parla, doncs, d'aquesta trajectòria fins a aquesta medalla. Cinquè, el número 5 per mi. Corre per ser lliure de Núria Piques, amb pròleg de Kilian Jornet. Bàsicament és experiència de Núria Piques, aquesta corredora de curses de muntanya, i sempre és interessant la participació de Kilian Jornet. Un altre, Rafa i Roger, d'Antonio Arenas i Rafael Plaza, que parla sobre la rivalitat que mantenen, una rivalitat que ja s'ha allargat molt amb el temps i que ja s'ha allargat molt en el tenis entre Rafa Nadal i Roger Federer. Futbolítica, de Ramon Usall, és un llibre que parla, doncs, sobre els fets polítics, d'altres més interessants, d'altres més anecdòtics, que rodegen el món del futbol. Tampoc no és allò de mesclar futbol i política, però de veure com a vegades pensem el Barça és més que un club. Doncs no, hi ha molts clubs que signifiquen moltes coses per molts motius.
L'altre dia ho vam poder comprovar els qui som del Barça i vam veure el partit.
Sí, però no, hi ha històries, realment, jo me l'he llegit, aquest el recomano, no és novetat, però el recomano perquè me l'he llegit i hi ha històries molt, molt, molt divertides, com per exemple el passat republicà del Real Madrid. Anecdòtic, no hi vull entrar en aquests temes, però com anècdotes estan bastant bé.
Doncs...
Després, em queden dos, ràpid. Relats solidaris de l'esport 2018, un llibre de relats fets per periodistes, prologat per Ernesto Valverde i Òscar Camps, i els beneficis es destinaran a l'ONG catalana Proactiva Open Arms. I per acabar, i perquè a més l'ha fet un bon amic, El llibre de Toni Delgado, Marta Fernández volando con los pies en el suelo, és una biografia feta d'una manera bastant personal pel periodista Toni Delgado sobre la trajectòria de Marta Fernández, que no és la germana de Rudi Fernández, o també, sinó que és una gran jugadora de bàsquet.
Doncs amb aquestes recomanacions literàries, que n'hi han moltes també de llibres esportius, però nosaltres hem destacat aquestes, marxem. Acabem aquí el programa d'avui. Recordem que Més Esports, divendres al migdia a l'Info de Ripollet Ràdio. Aquest programa l'hem ofert Jordi Puy a les vies tècniques, de nou, felicitats, company, i a tots els Jordis, l'Àngel Gil, gràcies, Àngel, i un servidor, el Marc Mata. Acabem aquí desitjant-los que acabin de passar un bon dia de Sant Jordi, felicitats a tots els Jordis, i que tinguin una molt bona setmana i que gaudeixin de la ràdio. Tornem el proper dilluns a la mateixa hora, a les 7, aquí a InfoSport. Que vagi bé. Adéu.